Són les 8, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia, avui dijous bufarà la tramuntana a partir de la tarda i vespre amb cops de vent forts. Canvi de temps.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, dijous 19 de desembre del 2024. Avui temps estable al Baix Empordà. Cels majoritàriament assolellats, temperatures suaus durant el dia, vent feble de component sud i absència de precipitacions. Sí que a partir de la tarda, ja ens ho deia ara l'Isaac, bufarà la tramuntana. Ara mateix tenim 9 graus de mitjana al Baix Empordà. Avui al Supermatí us explicarem que la reobertura de la gamba, de la pesca de la gamba vermella permetrà salvar la campanya de Nadal, però afectarà la quota del 2025. També parlarem d'un judici a Palamós contra un home acusat de violació que podria enfrontar-se a una pena de 16 anys de presó. Coneixerem els detalls del pla especial de la policia local de Palafrugell per evitar robatoris durant el Nadal, que ja ha donat resultats amb una primera detenció. I avançarem com serà la subhasta dels últims immobles del llegat dels germans Enlló a Sant Feliu de Guíxols, prevista per al mes de març. També destacarem que un estudi de la Universitat de Girona identifica el Golf de Roses com una de les zones amb més potencial per instal·lar-hi parcs eòlics marins. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem Ricard Avellí, membre del Club Atlètic Palafrugell, per parlar de la primera edició de la cursa de Sant Silvestre del municipi. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló.
Hola, molt bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
I Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Estat accepta reobrir la pesca de la gamba a compte de la quota del 2025 i descomptar-ho de forma individual.
La resolució s'ha començat a aplicar a partir de la mitjanit d'aquest dijous, la data en què s'acordava tancar els caladors per haver esgotat la quota d'aquest any. La mesura havia generat molt malestar entre el sector pesquer, ja molt castigat, i posava en entredit la campanya de Nadal, on la gamba és un dels productes estrella.
Jutgen un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per violar una treballadora sexual a Palamós.
Al judici, la víctima ha relatat que el processat va contractar els seus serveis i que va sentir un dolor intens als genitals mentre estaven tenint relacions. Les forenses han detallat que arran de l'atac la víctima va patir esquinçaments i va necessitar tractament quirúrgic amb punts de sutura. El processat ho nega, afirma que mai de la vida li passaria pel cap fer això i ha insinuat que són lesions que la víctima podia tenir d'abans.
Han detingut un segon sospitós de robar en un comerç de Palafrugell buscat durant dies. La policia local de Palafrugell ha detingut un home relacionat amb un furt en una botiga. La detenció forma part d'un pla especial per evitar robatoris durant el Nadal. L'home té antecedents i s'investiga si podria estar implicat en altres delictes similars. Són algunes de les notícies d'avui. En tenim més. Com, per exemple, que comencen els treballs de neteja de la cisterna malmesa per actes vandàlics al poblat ibèric de Castell.
Aquesta acció urgent ha estat autoritzada pel Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu evitar que els danys empitjorin mentre es prepara una restauració més profunda en el futur. Els actes vandàlics es van produir a finals del mes d'octubre, només uns dies després de la reobertura de la plataforma inferior del poblat.
I la Generalitat treu a subhasta pública tres immobles de l'herència dels germans Enlló a Sant Feliu de Guíxols.
Els immobles que es posaran a la venda són l'edifici de l'antic Hotel Mediterrani, al carrer Penitència número 12, i dos locals comercials del carrer Mossèn Jacint Verdaguer. La subhasta es farà el 5 de març de l'any vinent.
Més notícies. Un estudi de la Universitat de Girona situa la costa de la Costa Brava, el Golf de Roses, entre les millors zones de l'estat per ubicar-hi parcs eòlics marins. També, a banda de la costa de Girona, a Galícia, Astúries i Menorca.
Les ubicacions que indica l'estudi són les Ries Baixes i Cap Ortigal a Galícia, la costa de Loquara a Astúries, el Golf de Roses a Catalunya i la costa oriental de Menorca. Aquestes àrees han estat seleccionades després d'analitzar 19 possibles ubicacions al mar Mediterrani i a l'oceà Atlàntic.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni incorpora 4 furgonetes elèctriques per la unitat d'espai públic.
La compra, que va ser adjudicada el 3 d'octubre del 2024 a l'empresa Camps Motor, ha suposat una inversió de prop de 116.000 euros. Els vehicles model Nissan Topstar de 3 places i amb una bateria de 45 kW a l'hora es van entregar el 29 d'octubre.
El Centre Fraternal farà una quina especial dedicada a la festa i amb molta música.
Estrenaran la musical i festiva del 4 de gener, que inclourà el pes de la persona guanyadora en cervesa, entrades per concerts, viatge sorpresa, forfets d'esquí, escape rooms i molts més premis. A part, aquest any han avançat mitja hora totes les sessions de les quines i les especials seran a les 10 de la nit.
I Genís Dalmau apunta que les celebracions dels 10 anys de la creació de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit seran tematitzades.
El president de l'EMD de l'Estartit ha explicat en una entrevista al Supermatí que cada mes es faran actes per commemorar la creació d'aquesta entitat municipal descentralitzada, que va ser el 7 de febrer de 2015. A més, Genís Dalmau ha destacat els reptes de futur que té l'entitat a part d'assolir el sanejament financer.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. El govern espanyol pacta amb UGT i Comissions Obreres que els funcionaris tornin a poder-se acollir la jubilació parcial a partir del 2025. Recuperen d'aquesta manera un dret perdut a l'època de les retallades de Mariano Rajoy. Salvador Illa anuncia que els Mossos d'Esquadra assumiran les competències de seguretat ciutadana en ports i aeroports a partir del 2025. Compleix d'aquesta manera un acord tancat pel govern anterior, el del president Pere Aragonès. El president Illa també confirma que aprovarà un règim sancionador per a aquells que incompleixin amb els topalls del preu del lloguer. Tot i això, no s'han concretat encara detalls sobre les sancions. La Reserva Federal dels Estats Units abaixa els tipus d'interès per tercera vegada aquest any, situa la taxa entre el 4,25% i el 4,5%. S'espera un ritme més prudent en futures reduccions. Una dona de 53 anys mor en una explosió al Masnou que els bombers atribueixen a una bombona de butà d'una estufa. Els Mossos investiguen les causes. I el 47 lidera les nominacions als Premis Goya amb 14 candidatures seguida de La Infiltrada amb 13, Casa en Flames amb 8. Els premis es lliuraran el 8 de febrer a Granada. Ara és moment de conèixer quin temps esperem per avui, dijous. Bon dia, Isaac.
Molt bon dia. Com anem?
Avui deixem enrere aquest temps tan agradable o no?
Sí, més o menys. Avui, de cara a la tarda i vespre, entrarà la tramuntana i ho farà amb força ràbia. Res excepcional, però el canvi serà brusc. En aquest sentit, tenim avisos activats del Meteocat per mal estat de la mar i per intensitat de vent, perquè esperem ràfegues fortes, al voltant dels 80 o 90 km per hora a partir de la tarda i vespre, insistim. La situació marítima canviarà bruscament i, per tant, precaució que no ens agafi per sorpresa aquest canvi de vent al mar. Important. Però tot això passarà a partir de la tarda i vespre. Durant gran part del dia, però, dominarà el sol, això sí, amb algun núvol més que en dies anteriors, que ens avisarà del canvi de temps. Just quan entri la tramuntana, algun ruixat poc important es podria passejar pel sud de la comarca. La temperatura no serà tan baixa durant aquesta nit, però la sensació de fred serà força important per culpa del vent. Demà divendres continuarem amb sol i tramuntana intensa, anant de baixa al llarg del dia.
Moltes gràcies, Isaac Vilà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Estat accepta reobrir la pesca de la gamba a compte de la quota del 2025 i descomptar-ho de forma individual. La resolució s'ha començat a aplicar a partir de la mitjanit d'aquest dijous, la data en què s'acordava tancar els caladors per haver esgotat la quota d'aquest any. La mesura havia generat molt malestar entre el sector pesquer, ja molt castigat, i posava en entredit la campanya de Nadal, on la gamba és un dels productes estrella.
A partir de les 12 de la nit d'avui 19 de desembre s'ha reobert la pesca de la gamba vermella en aigües del Mediterrani, al mar d'Alboran, les Balears, el nord d'Espanya i el Golf de Lleó. Això es farà a compte de la quota del 2025, que encara està per definir perquè ja s'ha esgotat la d'aquest any, que se situava al voltant de les 800 tones. A més, i tal i com demanava la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, el Ministeri ha acceptat que els consums realitzats durant aquests dies que queden de l'any es descomptin individualment a cada embarcació de les quotes que els siguin assignades en la següent campanya. Aquesta és una mesura que el president de la Federació, Antoni Abad, considerava aquest dijous justa per al sector i en consonància amb el que es preveu fer l'any que ve, quan deixarà d'haver-hi una borsa conjunta de captures per passar a tenir-ne una d'individual.
Més notícies. Anem al jutjat, ara. Perquè jutgen un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per violar una treballadora sexual a Palamós. La víctima ha explicat que ella i una amiga exercien la prostitució en un domicili de Palamós, on l'acusat va arribar cap a les 2 de la matinada del 21 de novembre del 2023. D'entrada, va contractar els serveis d'una altra dona i després també va voler estar amb ella.
Segons ha declarat, estaven en una habitació tenint relacions i de sobte l'home li va introduir els dits causant-li un dolor intens. La víctima ha relatat que immediatament li va dir que parés perquè li estava fent mal, però el processat no li va fer cas, tot el contrari. La denunciant ha precisat que, tot i que intentava apartar-se, l'acusat li va acabar ficant tota la mà i retorçant-la. La víctima va cridar i va aconseguir així alertar la seva amiga, que la van ajudar a la sala de visites de la secció quarta. El testimoni ha exposat que va trucar immediatament als serveis d'emergències. Fins al lloc hi va anar una patrulla de la policia local i una ambulància que va atendre la víctima, que havia patit una hemorràgia, i la va traslladar a l'hospital. Els agents han exposat que tan bon punt van arribar al lloc, van veure un home discutint amb una dona a l'exterior de l'immoble. Segons l'amiga de la víctima, en aquell moment el processat estava intentant fugir i ella ho volia impedir. La patrulla va arrestar el sospitós. Les forenses han exposat que la dona va patir diverses lesions per esquinçaments als genitals i que això va provocar una hemorràgia immediata. A més, va necessitar tractament quirúrgic amb punts de sutura per recuperar-se de les lesions. La forense ha assenyalat que el tipus de ferides evidencien una penetració forçada sense cap complença de res.
Però durant el judici, l'acusat ho ha negat.
El processat ha alegat que no li va introduir cap dit i que només li va fer tocaments a la zona íntima. Per això creu que li volen encolomar unes lesions que la víctima ja tenia d'abans d'algun altre client.
Es que no pasó nada con la chica primera. Y entra supuestamente que voy con la segunda, ya me dice, ay, no sé qué, no sé qué. Pero yo a esa chica no le metí la mano entera, señoría. No le, es que no. No le metí, luego de golpe por la se empezaba a sangrar y yo digo, pero yo...
El fiscal l'acusa d'un delicte d'agressió sexual en la modalitat de violació d'un delicte de lesions i sol·licita 16 anys de presó. També vol que indemnitzi la víctima amb més de 25.000 euros i que no s'hi pugui acostar ni comunicar-se amb ella durant el mateix temps. L'acusació particular s'adhereix a l'escrit d'acusació de la fiscalia i volen que el tribunal ordeni l'expulsió del país del processat un cop complertes 3/4 parts de la condemna. La defensa demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per sentència.
Encara en l'àmbit de successos, anem cap a Palafrugell. On la policia local ha detingut un home sospitós d'haver robat en una botiga del municipi. La detenció s'ha fet dins d'un pla especial per evitar robatoris durant el Nadal, un moment amb molta activitat als comerços. Amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, la policia ha pogut identificar l'home i l'ha relacionat amb el furt en una botiga del centre. És el segon implicat en aquest robatori, ja que encara no l'havien trobat. El detingut té antecedents i ja havia estat identificat per la policia diverses vegades el mes passat. Ara investiguen si també està relacionat amb aquests... amb altres robatoris. La policia local recorda als veïns que vigilin i avisin si veuen alguna cosa sospitosa, especialment durant aquestes dates amb tantíssima activitat als comerços. I ara això també és important perquè comencen els treballs de neteja de la cisterna malmesa per actes vandàlics al poblat ibèric de Castell. En vam parlar ara fa unes setmanes aquí al Supermatí. Aquesta acció urgent ha estat autoritzada pel Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat i vol evitar que els danys empitjorin mentre es prepara una restauració més profunda pel futur.
Els actes vandàlics es van produir a finals d'octubre, només uns dies després de la reobertura de la plataforma inferior del poblat. Aquesta reobertura es va dur a terme en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, després d'haver-se consolidat els talusos afectats per les esllavissades causades pels temporals dels darrers anys. Durant una inspecció rutinària del jaciment, el personal del museu va detectar greus danys a la cisterna principal. Concretament, s'havien arrencat blocs de pedra de l'estructura i dels murs adjacents i havien estat llançats intencionadament al fons de la cisterna. Es calcula que la reparació d'aquests desperfectes tindrà un cost superior als 5.000 euros. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals ja han iniciat una investigació per identificar els autors dels fets. Tot i això, aquest no és un cas aïllat. En els darrers anys, el poblat ibèric de Castell ha estat víctima de diversos actes vandàlics, incloent-hi pintades amb esprai en elements arqueològics d'alt valor històric. El Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'Ajuntament de Palamós han condemnat enèrgicament aquests actes de destrucció de patrimoni i han fet una crida a la ciutadania perquè respecti i protegeixi el patrimoni històric local, subratllant la importància cultural i educativa de llocs com el poblat ibèric de Castell. L'actuació actual s'ha centra en assegurar l'estructura de la cisterna per evitar que els danys continuïn degradant aquest element. Més endavant, es plantejarà un projecte de restauració integral que permeti recuperar completament l'espai i assegurar-ne la conservació per les futures generacions.
Ara mateix, clavat un quart de nou del matí, això és el Supermatí, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Entre les activitats d'aquest Nadal, un dels actes més tradicionals a tot el país és la cursa de Sant Silvestre, que se celebra durant els darrers dies de l'any. I enguany Palafrugell se suma a aquesta iniciativa esportiva amb la primera cursa de Sant Silvestre del municipi, organitzada per Creu Roja. I també el Club Atlètic Palafrugell, perquè per això ens acompanya avui en Ricard Avellí, membre del Club Atlètic Palafrugell. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que heu decidit muntar la primera cursa de Sant Silvestre a Palafrugell?
Bueno, bàsicament, portàvem des de Creu Roja i Club Atlètic, portàvem uns anys realitzant una caminada solidària.
Val.
I van dir, vull fer-me una volta amb el tema caminada, a veure si fem una Sant Silvestre i podem agrupar, aglutinar més gent que pugui participar i que amb aquests beneficis que podem fer íntegrament pugui anar amb la campanya de joguines de Nadal als seus drets en joc de la Creu Roja.
Clar, perquè això per començar, és a dir, és una caminada, és un, en aquest cas és una cursa solidària totalment.
Totalment solidària, sí. Uh-huh.
I a què es destinen els diners?
Tots els diners destinen a tots els beneficis que hi ha destinats a la compra de joguines per aquesta campanya de Nadal. Uh-huh. Diguéssim que serà per Nadal i per Reis.
Uh-huh. Em deies que ja la col·laboració entre el Club Atlètic i la Creu Roja ja ve de fa temps, eh?
Sí.
Ja organitzàveu la caminada. Ara li heu posat una mica més de velocitat, no? Potser, a la gent?
Sí, una mica més de xitxa en aquest sentit. Vull dir, el que farem aquesta vegada seria fem un circuit que costa de 5 quilòmetres.
Val. No és gaire. Fins i tot jo ho podria fer.
Sí, vull dir, jo en temps límit que serà de diguéssim, de 45 minuts. Vull dir que la gent pot anar fins a 9 minuts al quilòmetre. Val? Vull dir que és bastant factible de realitzar-ho. I costarà aquests 5 quilòmetres que diem, que serà per diferents jocs del poble, que passarà, per exemple, per llocs com Plaça Nova, pel Camp d'en Prats, val? I no, tindrà un preu d'inscripció que actualment és de 10 euros, via online, fins al dia 27 de desembre, i després, el mateix dia de la cursa, la gent es pot escriure per 12 euros in situ a la plaça Maraganda, que és doncs sortirà l'arribada i sortida.
La plaça de l'Armengarda, em dius?
Sí, va. Correcte.
Com, és a dir, per explicar-ho, perquè la gent ho tingui clar, el recorregut em dius que és pel centre del poble, que no hi ha gaires curses que passin, que siguin totalment pel centre.
No, pel centre també, bueno, una part serà pel centre, però també farem altres carrers, diguéssim, per més estallors del poble, perquè hem de conviure també el que és la mobilitat, la circulació diària amb la cursa. Uh-huh. Per tant, hi ha unes zones que sí que passem pel centre, que serà per Plaça Nova, que si la gent pot veure la il·luminació, hi ha un tram també del Torre Junama, que també es passarà, una zona del Camp d'en Prats, i hi ha altres carrers que seran més, diguéssim, més perifèrics o més exteriors. Perquè al final s'han de fer 5 quilòmetres urbans i el poble també té els carrers que té i hem de fer d'encabir aquests 5 quilòmetres a el que és anar a la població.
Explica'm com serà com es poden fer les inscripcions. Em deies a partir de la web?
Sí, tenim a través de... No, no sé si ja hem penjat cartells, diguéssim, pel poble o per xarxes socials. A través del cartell de Creu Roja hi ha un codi QR que ja tenim tota la informació de les inscripcions, del reglament, val? I després els serveis que s'ofereixen. Però, bueno, en aquests serveis podem informar aquí que bueno, hi ha servei de guarda-roba també per la gent, tindrem avituallament final amb aigua, fruita i xocolatada i sorteig de diferents obsequis de diferents col·laboradors. A part d'això, també donem una samarreta a cada participant i dorsal.
Per tant, animar tothom a que es vulgui apuntar. Més 28 de desembre, farà fred i per tant, entrar en calor amb aquesta cursa que, com dèiem, no és gaire exigent, més que res que són 5 quilòmetres.
També demarquem que també hi ha el fet que disposem de dorsal solidari, perquè hi ha gent que no pot córrer 5 quilòmetres i vol col·laborar. Fent inscripció li farem entrega també de l'obsequi, perquè tota ajuda és important.
D'acord. 10 euros la inscripció prèvia, que ja estan obertes, com ens deies. Quantes persones inscrites espereu per aquesta primera edició? Teniu un límit de gent que hi pugui participar? Més que res perquè la gent que vulgui participar i que es doni pressa a apuntar-se.
Sí, tenim un màxim de 400 inscrits.
Val.
Les expectatives, si haguéssim els 400 inscrits, estaríem contentíssims, però bueno, esperem la col·laboració de tothom, més que res perquè vull dir, és una campanya que ens afecta tota... Hi ha molta gent coneguda del poble, així que necessita aquesta ajuda, i tota col·laboració, tant si la pot fer corregint o que al final dorsal solidari, serà tot benvingut.
Clar, aquí l'objectiu és això, aconseguir diners per poder, perquè la Creu Roja pugui fer la carta als Reis per les famílies que més ho necessiten, no?
Correctament. També, també remarquem també que és tema simbòlic, també farem una manera d'incentivar també la gent que se pugui apuntar, també farem una entrega de premis. Els tres primers finalistes, tant fèmines com masculins.
Val, per tant hi ha premis, eh? Hi ha...
Ah, correcte, sí. Mm-hmm,
molt bé. És molt complicat organitzar una cursa com aquesta?
Bueno, més que res és en aquest sentit hem tingut la sort de que tot el que és tema ajuntament, tema policia local, el comerç, l'eix comercial, el tema oxigen, tothom ens ha recolzat en aquest sentit. Perquè el més important és, vull dir, si tenim el recolzament de l'Ajuntament i d'entitats o que ens puguin col·laborar amb el club atlètic, en aquest sentit, tot és més fàcil.
Doncs hem parlat amb en Ricard Avellí, que és membre del Club Atlètic Palafrugell i de l'organització d'aquesta cursa de Sant Silvestre del 28 de desembre, que recorrerà carrers de Palafrugell per recaptar diners per la campanya de joguines de la Creu Roja a Palafrugell. Ricard, alguna cosa més que vulguis afegir?
No, us animem a tothom que intenteu participar, tothom que pugui, i si no, el que tornem a demarcar, tenim el dorsal solidari en aquest sentit, que a part de la inscripció també lluïm el tema obsequi.
Ricard Avellí, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia i que vagi molt bé aquesta cursa.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu, bon dia. Més notícies. 8 i 23 minuts. El Departament d'Economia i Finances de la Generalitat ha convocat la subhasta pública a Sant Feliu de Guíxols de 3 immobles que formen part de l'herència dels germans Enlló, que van morir sense descendència ni testament. Els immobles que es posaran a la venda són l'edifici de l'antic Hotel Mediterrani o el carrer Penitència número 12 i dos locals comercials situats al número 30 del carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Aquests són els darrers béns pendents d'adjudicar de l'extens llegat dels germans Enlló, que inclou hotels, pàrquings, habitatges i locals comercials.
La subhasta es farà el pròxim 5 de març de 2025 a l'Auditori del Districte Administratiu de la Generalitat a Barcelona. Durant l'acte, que estarà obert al públic, es farà l'obertura dels sobres econòmics i els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada. En el cas que els immobles quedin deserts durant la primera licitació, es tornaran a subhastar en una segona licitació el mateix dia amb un preu de sortida més baix. El preu de sortida de la primera subhasta per l'antic Hotel Mediterrani és de 433.000 euros, mentre que el primer local té un preu de sortida de 49.000 euros i el segon de 108.000 euros. Les persones interessades a licitar algun dels immobles de la subhasta tenen temps fins al 30 de gener per presentar les seves ofertes a la Direcció General del Patrimoni. Per poder-hi participar, entre altres requisits, s'ha de dipositar prèviament l'import de la garantia que es fixa per cada immoble en el plec de condicions a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.
Els diners que es guanyin amb aquesta venda es destinaran a polítiques socials.
Sí, el govern espera obtenir com a mínim 472.000 euros, que se sumaran als 2 milions que encara hi ha per distribuir del patrimoni adjudicat al llegat dels germans Atlló. D'aquesta manera es podrà liquidar l'herència i, tal com preveu la llei, destinar aquests diners a finalitats residencials o establiments d'assistència social o institucions culturals, preferentment de Sant Feliu de Guíxols o de la comarca. L'any 2022, la Generalitat ja va distribuir 1 milió d'euros mitjançant convocatòries públiques a projectes de l'àrea de cultura i drets socials. A banda d'això, dos dels edificis del llegat dels Enlló també s'han destinat directament a polítiques d'habitatge per poder habilitar-los i convertir-los en 23 vivendes de lloguer social al mateix municipi de Sant Feliu.
I un estudi de la Universitat de Girona ha identificat 5 zones de l'estat que tenen un alt potencial per instal·lar-hi parcs eòlics marins. I un d'ells és el Golf de Roses. A banda d'això, hi ha també les Ries Baixes i el Cabo Ortegal a Galícia, una zona d'Astúries o la costa oriental de Menorca, però sobretot el Golf de Roses. Aquestes àrees han estat seleccionades després d'analitzar 19 possibles ubicacions al mar Mediterrani i a l'oceà Atlàntic.
El de Pellegrín de la Universitat de Girona ha liderat l'estudi financer per la beca postdoctoral Maria Sklobloska-Curie dins el programa Horizon Europe. El programa, el treball s'ha dut a terme utilitzant una tècnica d'avaluació híbrida considerada una de les més grans d'Europa. S'han tingut en compte fins a 39 indicadors que inclouen factors ecològics, socials, econòmics, tecnològics i espacials. Entre els criteris d'anàlisi destaquen 5 aspectes clau: la coexistència amb altres usos marins, la minimització dels impactes ecològics i socials, l'eficiència espacial per evitar conflictes d'integració, l'equitat en la distribució de beneficis per a les comunitats locals i l'ús de tecnologies avançades per garantir la viabilitat tècnica dels projectes. El document subratlla la necessitat de disposar de dades quantitatives locals específiques que permetin adaptar la planificació a les característiques socials i ecològiques de cada zona. Segons de Pellegrín, hi ha múltiples llacunes en la recerca actual en planificació marítima i calen equips de treball multidisciplinaris per processar i interpretar aquest gran volum de dades. L'ús de la intel·ligència artificial ha estat una de les tècniques més innovadores aplicades en l'estudi. Aquesta tecnologia ajuda a simplificar la complexitat de les dades i a identificar els factors més crítics per a cada àrea. Això facilita tant la comunicació amb la ciutadania com amb els responsables polítics encarregats de prendre decisions sobre la instal·lació de parcs eòlics marins. Els investigadors insisteixen que una correcta planificació dels parcs eòlics marins pot contribuir significativament a la transició energètica, minimitzant els impactes negatius i aprofitant al màxim els recursos naturals disponibles. Així mateix, destaquen que aquests projectes poden generar oportunitats econòmiques per a les comunitats costaneres i fomentar la innovació tecnològica en energies renovables.
Anem a Calonja ara, perquè l'Ajuntament de Calonja ha adquirit 4 furgones elèctriques per modernitzar la flota de la Unitat d'Espai Públic. Aquestes furgonetes es destinaran als equips de paletes, jardiners, lampistes i tècnics municipals i faran una mobilitat més eficient i sostenible. Ens ho explica la Carla Saló.
Aquesta adquisició ha estat possible gràcies a una subvenció de 36.000 euros atorgada per l'Institut Català de l'Energia dins el programa MOVES 3, que fomenta la transició cap a una mobilitat més neta. La subvenció inclou requisits com el desballestament de vehicles antics amb més de 7 anys d'antiguitat. Amb aquesta renovació, l'Ajuntament modernitza una flota que fins ara incloïa vehicles amb una antiguitat de fins a 25 anys. Aquesta flota està formada per 2 camions cisterna, 2 camions, 2 vehicles tot terreny i 9 furgonetes. La mesura no només redueix les emissions contaminants, sinó també els costos de manteniment i operatius. El regidor d'Espai Públic, Carlos Campmajor, ha destacat que aquesta millora suposa un pas cap endavant cap a la sostenibilitat, tot millorant l'eficiència i modernització dels serveis municipals.
Molt bé, doncs furgonetes noves, tu, escolta. I ara parlem de la quina del fraternal, el Centre Fraternal de Palafrugell, que ja ha començat les quines especials d'aquest any, però amb novetats entre les quines especials. Estrenaran una quina musical i festiva, allò, els bingos musicals doncs adaptats a la quina, que inclourà el pes de la persona guanyadora en cervesa. També entrades en concerts, viatges sorpresa, forfets d'esquí, escape rooms i més premis. A part, aquest any han avançat mitja hora totes les sessions de les quines i les especials seran a les 10 de la nit.
La quina festa busca diferenciar-se de la quina birra de l'any passat. passat. Serà un bingo musical que està triomfant en altres llocs. Xavier Carreras, del Centre Fraternal, avança que vincularan cada número una cançó.
El format és que cada número del panell, cada un dels 90 números, té associada una cançó. Llavors, quan surti el número, sonarà la cançó i s'ha d'identificar la cançó per poder marcar el cartró. Llavors, el que estem acabant de lligar és ben bé la manera de donar els números, donar les cançons, per si algú no coneix la cançó que ho pugui associar en el número, ser àgils a l'hora de fer-ho, és el que estem acabant de lligar.
Les cançons seran èxits de tota la vida.
Que aniran sonant cançons contínuament, cançons que seran èxits coneguts per tothom, èxits de tota la vida, per totes les edats, i que això és una altra de les feinades, lligar una llista de 90 cançons que siguin conegudes per tots els públics, perquè una de les coses que positives que té la Quina del Fraternal, considerem, és que és una activitat molt transversal que abarca molts públics de moltes edats diferents.
A més, aquest any tornarà la Quina Taula, que serà el pròxim 28 de desembre. Inclourà premis en vins i cerveses de proximitat, experiències i tastos, embotits, formatges i altres sorpreses.
Encarats en el món més gastronòmic, més gourmet, més productes una mica més elaborats o inclús també productes de proximitat, tot el que envoltaria la taula, el bon menjar, una xefla, tot això.
Les entrades s'han de comprar en línia al preu de 15 euros amb cartró únic. De fet, es recomana adquirir-la abans per si s'exhaureixen. I d'altra banda, també hi haurà les quines tradicionals, que aquest any comencen a 6:15 de la tarda. Les pròximes sessions seran els dies 22, 25, 26 i 29 de desembre i els dies 1 i 6 de gener. En aquest cas, les fitxes es podran comprar a la taquilla.
Sobre la Quina del Fraternal, Ferran, també és important explicar que el divendres 27 de desembre a les 6 de la tarda es farà un taller de Nadal infantil amb música, contes i balls.
Serà per infants entre els 3 i els 10 anys a la sala familiar del Fraternal.
La sala que tenim al segon pis, al costat de la biblioteca, que és una sala, a més, que molta gent no coneix, sí que hi ha gent que hi ha estat, però molta gent de Palafrugell, inclús, li portes per primera vegada i diu, ostres, això hi ha aquí dalt?
Sí.
Doncs en aquella sala l'obrirem als petits i petites de Palafrugell, i serà una activitat de contes infantils amb una mica de música, una mica d'animació perquè es moguin, etc.
El preu general serà de 3 euros i 2 per les famílies sòcies. A part, el Fraternal també prepara cursos per organitzar entre el febrer i el maig de l'any vinent. Un d'ells serà un curs per aprendre a ballar sardanes, però encara hi estan treballant.
I Genís Dalmau apunta que les celebracions dels 10 anys de la creació de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit seran tematitzades. El president de l'EMD ha explicat que cada mes faran actes per commemorar la creació d'aquest ens, que va ser el 7 de febrer del 2015.
Les activitats començaran oficialment al febrer, mes en què es complirà exactament una dècada de la constitució de l'EMD, el 7 de febrer de 2015. Aquest primer acte serà una trobada popular que implicarà entitats locals i veïns per commemorar aquest aniversari. I durant la resta de l'any, com explicàvem, les celebracions i activitats aniran lligades a un tema concret, sempre tenint en compte la commemoració dels 10 anys de la creació d'aquest ens. El punt final de la celebració arribarà al desembre amb la presentació d'un llibre sobre els 10 anys de l'EMD, tal com apunta Genís Dalmau.
I al desembre presentarem un llibre sobre els 10 anys de l'EMD, coincidint als voltants de la festa de Santa Llúcia, que és la nostra festa major d'hivern.
Paral·lelament, ja s'han dut a terme accions promocionals per implicar la comunitat, com la creació d'un logotip commemoratiu i la distribució de material de marxandatge amb el lema Soc de l'Estartit. Aquesta primera acció s'ha posat en marxa durant la recent fira de Santa Llúcia i ha tingut una molt bona acollida per part dels veïns. Genís Dalmau reconeix, però, que el turisme i les segones residències també tenen un pes important a l'Estartit. D'altra banda, Genís Dalmau admet que l'EMD de l'Estartit té diversos reptes de futur després de pagar els deutes, com per exemple la millora de la via pública o l'enllumenat. A més, creu que calen nous equipaments municipals per les entitats i altres persones de la societat estartidenca.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
De seguida tindrem amb nosaltres l'Ignasi Arbat per parlar de les estrenes de cinema i de sèries. Abans una mica de música, és Nadal, estem contents i escoltem la Pegatina.
Diria que no m'atabala, aquest Nadal ja estic content, perquè se m'acaba l'eufòria. Oh, oh, oh. El que volia fer, hey, hey. No ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal, ja estic content.
Per què?
Perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content,
estic content,
perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea, i coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content,
estic content,
perquè el caliu no se'ns atura. La bogeria que hem après, ens fa tossir com una mula.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ja tenim aquí l'Ignasi Arbat preparat per parlar de les estrenes d'aquesta setmana. Cinema i sèrie, tenim molta cosa. Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Bon dia, Dani.
Què, com va? Bé, 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 anar fent. Avui hi ha moltíssima cosa, no?
Sí, sí, jo sóc com Santa Claus, no? Amb la saca a l'esquena en plena de pel·lícules, en el meu cas.
Bueno, doncs començarem. Passa que... Un moment, perquè no he tingut temps de buscar els tràilers encara. Però... amb què comencem? Va, parlem, comencem per la primera i ara posaré el tràiler.
Sí, jo comencem per la primera, que per mi és la pel·lícula més esperada d'aquest Nadal, la que hi ha una expectativa també més gran creada i que podria tenir carrera de cara als Oscars, que és Nosferatu.
Nosferatu, i de què va? Així com si haguéssim de dir alguna cosa.
Home, Nosferatu és Dràcula.
Val.
Resumit ràpidament. Perquè, clar, això és un remake... Come
to me. Sona així, eh?
Sí.
És un remake de Dràcula, la història tal qual?
No, a veure, això és un remake de Nosferatu, que és la pel·lícula de Murnau dels anys 20, a Alemanya, en blanc i negre, etc, que va crear aquesta figura tan icònica del... vampir Nosferatu, no? Que és aquest que és calb, la cara blanca, una mica geperut, amb unes dents punxegudes, no? Va crear aquest tipus de vampir ben concret. Què va passar? O sigui, Murnau no tenia... La gent que va fer la pel·lícula en aquell moment no va pagar els drets de Dràcula. Aleshores va dir, bueno, jo vull adaptar Dràcula, no tinc els drets, què faig? Doncs m'invento Nosferatu i adapto la mateixa història de Dràcula, pràcticament calcada, I ja està, en lloc de dir Dràcula li dic Nosferatu i canvio els noms dels personatges.
Bueno, val, molt bé, molt intel·ligent, però continuava sent Dràcula, no?
Sí, era Dràcula. A veure, eren altres temps, eren els anys 20, a Alemanya, vull dir que clar...
Clar, clar, suposo que els drets igual encara no s'havien...
No, sí, perquè crec que era la vídua de Bram Stoker, encara era viva i ella va com reivindicar que això era un plagi, no? Però clar,
ja.
Les lleis en aquell moment doncs eren molt diferents a com és ara. De totes maneres, és considerat un clàssic del cinema, Nosferatu, de l'expressionisme alemany, de tota aquella època de cinema. I Robert Eggers, que és un director que li agrada molt això, que li hem vist pel·lícules excel·lents com La Bruja i El Hombre del Norte, que per mi són dues pel·lícules meravelloses. Llavors té El Faro, que a mi no m'agrada tant, però és una pel·li en blanc i negre que és molt expressionisme alemany. Vull dir que, bueno, suposo que agafarà una mica de mescla de tot el seu estil. I en aquest cas reuneix un repartiment molt atractiu, també per altra banda. Tenim a Lily Rose Depp, que és la filla del Johnny Depp, que és la... fa de Mina, però no és Mina, no? De les pel·lícules de Dràcula. Bill Skarsgård és Nosferatu, per tant és Dràcula. Llavors tenim a Nicholas Hoult, que també apareix aquí, Aaron Taylor Johnson, que venim de Kraven, de la setmana passada.
Sí. I Nicholas Hoult, que venim del Jurado número 2.
Jurada número 2, i que, si tot va bé, aquesta tarda el veurem al tràiler de Superman fent de Lex Luthor.
Ah, és veritat, això, bueno, ja en parlarem. Sí, sí.
Sí, sí, és l'any de Nicholas Hoult, aquest.
Sí, 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 sí.
Llavors tenim Emma Corrin, que l'havíem vist de dolenta a Deadpool and Wolverine, i William Dafoe, que ja és un actor bastant habitual en el cinema de Robert Eggers. I, bàsicament, Dràcula a l'estil Robert Eggers, en tinc unes ganes tremendes, i això s'estrena el dia de Nadal.
Val, entenc que, aquí, clar, aquí el tema de drets com ha anat?
No, no, clar, aquí sí, és Bram Stoker, aquí sí, han pagat, no sé si és família o és d'aquelles obres ja lliures de drets perquè han passat els anys. Clar, és el que tinc el dubte,
és que
jo.
Són 70 anys des de la mort d'en Bram Stoker. Ja fa 70 anys de la mort de Bram Stoker.
Sí, 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 tant i tant.
Per tant,
més.
Això ja deu ser lliure. Passa que, o sigui, s'ha de dir. Aprofito aquesta obra teva, però reconec que és teva, dic que és teva.
Sí. Sí, 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 evidentment està en els crèdits, bueno, les fitxes de la pel·lícula posa basada en la novel·la Dràcula de Bram Stoker. Val. Aquí no ho ha d'amagar.
Val, val, val. Bueno, pinta bé, no?
Molt bé.
Jo saps què passa? La història de Dràcula m'agrada molt, però no he vist, he llegit el llibre, però no he vist cap de les pel·lícules. Més enllà d'una pel·lícula d'aquestes de dissabte a la tarda a la tele, alguna d'aquestes adaptacions, però bueno, potser pot ser una bona manera de començar. Veig que Rotten Tomatoes té un 93%.
Sí, 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 no, a més, Robert Eggers és un gran director. A veure, hi ha el Dràcula aquell de Bela Lugosi dels anys 30, no? Un clàssic,
sí.
Llavors el Dràcula de Christopher Lee, de la Hammer. Mm-hmm. També va ser molt popular, la pel·lícula de Francis Ford Coppola, també.
Sí. Mm-hmm.
Potser és la més coneguda, sí, de les últimes fetes.
Mm-hmm. Molt bé, doncs Nosferatu, que arriba aquest cap de setmana a totes les sales, si volem passar una estona de por. Imagino que, a veure, serà
el 25.
Ah, el 25, vale, vale, clar, sí. És que tot això és veritat, que ja sí, estem allargant totes les festes.
Barreig festes.
Sí, 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 val, molt bé. Bueno, doncs mira, escolta, a veure què tal, a veure com ho rep la gent, i et dic que un 93% no està malament a Rotten Tomatoes, no està mal. Què continuem en sales?
Doncs va, anem per Conclave, que aquesta sí que arriba demà.
The throne is vacant. The conclave begins now. We're about to choose the most famous man.
Conclave, a veure, ja entenc que pel nom i veient el tràiler és el conclave per decidir el pròxim papa, no? Es deu haver mort el papa i veiem què passa.
Correcte. S'ha mort el papa i ara hem d'escollir el successor. I allò que no veiem mai, no? Perquè tanquen i només veiem fumata negra o fumata blanca,
val.
Aquí veiem què passa dintre. És una pel·lícula molt interessant. S'estrena demà en cinemes, jo l'he vista, i és collonuda.
Sí?
M'ha encantat.
Per que
mi,
bé.
Jo ja l'he posat a la llista de les pel·lis de l'any. Perquè...
Sí?
Sí, sí, sí. Sí. És que, imagina't, això que estàvem explicant, i t'ho narra com un thriller...
Carai.
O sigui, aquí està la característica de la cosa. Aleshores, aquí tens la persona que el papa ha escollit perquè porti el conclave, que és el Ralph Fiennes, i llavors hi ha tota una sèrie de cardenals, com que interpreta, per exemple, el John Lithgow, l'Stanley Tucci, el Sergio Castellitto, que venen en diferents faccions, no? Que aquests són els italians, aquests són conservadors, aquests no tant... I aquí començarà a sortir... tota una sèrie de coses que no sé si el papa també les havia deixat més preparades, escàndols de trencaments de vots de pobresa, escàndols també de trencaments de vots de castedat. També pol·lularà allà els problemes de l'Església amb els abusos infantils. O sigui, també el paper de la dona, la discriminació del paper de la dona per part de l'Església. O sigui, tots aquests temes polèmics que sempre envolten l'Església apareixen en aquesta pel·lícula.
Quina bona pinta, no?
Molt bona pinta. Amb un final que no te l'esperes...
Què dius? Sí?
Que te trenca absolutament i que et deixa bastant flipat.
Carai!
Molt bona pel·lícula.
Tu, escolta, doncs tinc moltes ganes. Demà, aquesta...
Sí, 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 demà, i també el paper de l'Església, l'Orient Mitjà, o sigui, tot apareixen aquí.
Val, anem amb la següent, aquesta em fa una mica de por. No, no de por perquè sigui de por, sinó de por pel resultat.
Sí, a mi també és Mufasa, una prequela del Rei León.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
No, 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 nos tiramos 6 años cantándola.
¿Y quién no?
Necesitamos algo nuevo.
menys Mirador.
Sí, perquè ja, o sigui, és de nou, anava a dir amb persones, no? Però no,
sí.
En Rei León persones, però no hi havia, no hi ha ni una persona, però és allò, no. Els animals de veritat que es mouen, fets amb
exacte.
Un Mirador. I això és la prequel, el Mufasa era el pare del Rei León, d'en Simba?
Exacte, d'en Simba, és el pare d'en Simba, i en aquest cas doncs, és una prequela de live action, que com bé has dit tu, no és live action, perquè és un altre tipus d'animació, del Rei Lleó, però feta com si fossin animals de veritat que parlen.
Val.
Aleshores, intentant doncs, esprema la mamella, doncs anem a fer una prequela de Mufasa. La pel·lícula ha tingut crítiques irregulars, això s'estrena demà en cinema. És cert que és una pel·lícula que és la que més trobareu en sales aquest cap de setmana. Pràcticament la trobareu a tot arreu. I ens explica aquesta història que narren Timon i Pumba sobre com Mufasa va ascendir i va convertir-se en rei, tenint en compte que era un orfe, que, diguéssim, un home del carrer, bueno, un home del carrer, perdoneu-me, no?
Un lleó
del
sí. Carrer. Un lleó.
Exacte, un plebeu que es va convertir en rei, cosa que a mi aquest punt de partida ja no m'acaba de convèncer, no? Perquè dius, a veure, què m'estàs explicant? Bé, en fi, que ho veurem als cinemes, veurem, doncs, aquesta... com neix, suposem, aquesta enemistat amb Scar, que és el seu germà, que ja sabem pel Rei Lleó que l'acabarà matant. Vull dir que... Bueno, la música és de l'Immanuel Miranda, que el resum és l'Immanuel Miranda, no és Elton John, per tant, crec que en música perdrem bastants quilòmetres.
Ja. Clar, i ja... Tenint en compte que l'original, l'original, l'última, la versió Rei Lleó persones...
sí.
Ja no ho va... Bé, hi havia moltes expectatives i era una mica estranya, no? Veure tots aquests animals parlant i movent-se com si... Vull dir, que no t'ho acabaves de creure.
Sí, però clar, a veure, has d'entendre que és un altre tipus d'animació. La veritat és que la tècnica és espectacular, ja ho va ser-ho. En aquell moment va ser innovadora. Ara tornem a repetir una mica el mateix.
Clar.
És aquesta tècnica que llavors John Favreau, que va ser el director d'aquella pel·lícula, que no el repeteix aquí li passa a Barry Jenkins, que és un director, diguéssim, que està una mica lluny del poc que pugui fer John Favreau, no? És el de Moonlight, el director que va guanyar un Oscar per aquesta pel·lícula. I, clar, és aquesta tècnica dels LEDs, no? De fer-ho amb pantalles de LED al voltant, que llavors John Favreau va traspassar a Mandalorian, no? Es va endur aquesta tècnica allà i ha creat, doncs, una tecnologia nova a través d'aquella pel·lícula del Rei Lleó del 2019, si no m'equivoco ja.
2019?
Sí, sí,
què
sí.
Què dius?
Sí. 2019.
Sembla que fos l'any passat.
No, 2019. Va passar la pandèmia pel mig.
Sí, no, clar, sí, és aquella cosa que no sabem quants anys... Vull dir que la pandèmia va generar un forat negre en el temps.
Total.
Clar, una de les coses, un dels problemes d'aquella pel·lícula, per mi, és que la història ja te la sabies.
Ja.
Tant per tant et quedes amb la de dibuixos, que és preciosa. Aquesta,
correcte.
Clar, com que la història no te la saps, igual, per aquesta banda, enganxes
clar.
Algú.
Correcte, jo crec que potser l'interès és que t'expliquen una història nova, que sigui bona o dolenta, veurem.
Parlant del Rei Lleó, per cert, i de prequeles i seqüeles, jo recomano moltíssim, jo no sé ni quines valoracions en van fer els crítics en el seu moment, però aquella època, ara farà uns 20 anys, que Disney feia prequeles i seqüeles de pel·lícules en dibuixos, van fer el Rei Lleó 2 i van fer després el Rei Lleó 3. Jo me'n recordo que un any el tio em va cagar el DVD del Rei Lleó 3. I a mi em va agradar moltíssim aquella pel·lícula, quan era un nen,
Clar.
Però perquè t'ho explicava des del punt de vista... Tota la història del Rei Lleó 1 explicada des del punt de vista de l'Antimoni en Pumba. I era un altre... No sé, em va fascinar bastant això, el fet que una mateixa història es podia explicar en temps real, des d'un altre punt de vista.
Inclús va haver-hi una sèrie de televisió protagonitzada per la filla de Simba.
Ah, sí? Ah, jo...
Sí, sí.
Rei Lleó 2 era el fill de Simba. Doncs ara no sabia que havia existit aquesta sèrie. Però en tot cas, que si algú vol estirar el xiclet del Rei Lleó amb els seus fills i filles, la tercera pel·lícula, el Rei Lleó 3, jo la recomano moltíssim. Continuem encara amb sales?
Doncs continuem en sales i anem per Sonic 3.
Sonic. Por fin has encontrado a tu familia.
A ver si me sigues el ritmo.
També seria Sonic Persones, això?
Barreja. Sí, sí. És d'aquestes pel·lícules que barregen animació amb persones, amb imatge real. Per tant, aquí es segueix les dues pel·lícules que, sobretot a mi, la primera m'agrada com a cinema familiar, adaptació d'un videojoc, crec que està prou bé. I en aquest cas, aquesta també ens arriba el dia de Nadal, el 25 de desembre. Recupera Jean Marsden, que és la persona protagonista d'aquestes pel·lícules. I llavors tenim a Jim Carrey, que també torna a recuperar el paper de dolent, el doctor Robotnik. Tot i que en aquesta tercera pel·lícula veurem que canvia una mica el seu rol, no? Aquí, bàsicament, torna Sonic i tornen els amics que se li havia unit a les anteriors pel·lícules, en Knuckles i en Tails. En Knuckles, que, per cert, té una sèrie seva pròpia a Sky Showtime, i en aquest cas han de lluitar contra en Shadow, que és un altre enemic, molt enemic, que és impossible vèncer els tres junts i que, per tant, hauran de recórrer al doctor Robotnik perquè els ajudi. Apareix també el pare de Robotnik, interpretat també pel propi Jim Carrey.
Ara, quan m'has parlat d'en Jim Carrey, he pensat, quants anys deu tenir ja en Jim Carrey? L'he buscat 62 anys.
Ja. Sí, anava a dir, com 60 mínim.
Sí, sí, sí. Aquest home, bueno, aviat la jubilació, eh?
Sí, però no, bueno, que continuï treballant. Són d'aquests actors que jo durant el present que veia... Quin susto.
No, perdona, és que estava buscant el moment en què sortís en Jim Carrey, clar, la fight en el rap,
clar.
I aquí ja, quan algú es rapa, perd tota la...
Ja, la màgia, no?
No, és que perdi la màgia, és que ja no detectes quina edat té, perquè com ja. Que no li veus si té cabells blancs o no, ja, però
clar.
Bueno. Doncs Sonic 3, escolta, fem una cosa, la resta de pel·lícules de sales les repassem sense tràiler i així ens dona temps de parlar de plataformes.
Perfecte.
També. Herètic.
Herètic és una pel·lícula de terror dirigida per Scott Beck i Brian Woods, que són els que, per exemple, estan darrere d'Un lugar tranquilo, en part del guió, no? És una pel·lícula que estava feta per John Krasinski, però aquests dos senyors havien fet el guió, i ara els trobem fent, dirigint i escrivint aquesta pel·lícula de terror que destaca perquè Hugh Grant és el protagonista. Hugh Grant, que és un actor molt associat al gènere de la comèdia romàntica pràcticament de tota la vida, sí que havia fet o ha fet altres pel·lícules d'altres gèneres, però jo no recordo mai haver-lo vist en una pel·lícula de terror. I en aquest cas interpreta un home que, saps lo típic, que reps la visita de dos mormones, en aquest cas, no? Que et venen a explicar la seva missió. El normal que fas tu és no obrir-los la porta, però Hugh Grant els obre la porta perquè té altres interessos, li diu passin, i aleshores es veuran allà les noies atrapades en un joc del gat i la rata que no s'esperen.
En Hugh Grant no veia que tenia càmeres gravant a casa i que quan hi ha càmeres i et piquen a la porta no has d'obrir perquè és una pel·lícula de por. Per tant,
clar,
no facis mai.
Aquesta s'estrena l'1 de gener.
Molt bé. Betterman.
Betterman també s'estrena l'1 de gener. Doncs això és un biòpic de Robbie Williams. Sí, el Robbie Williams, el cantant de Take That, que ha tingut una carrera en solitari també molt, molt interessant, doncs fan un biòpic sobre la seva vida.
Però no és tan gran com per fer-li un biòpic, no?
No és tan gran, vull dir, encara viu, no? Perquè normalment té 50 anys. O sigui, clar, normalment fan biòpics de gent morta, no? Però en aquest cas, bueno, celebrem...
Em fa la sensació que és del tipus de persones, el tipus d'artistes, que sort que encara és viu, no? Que podria haver mort moltes vegades.
Exacte. Però quina és la característica? Perquè tenim Robbie Williams, que diguéssim que fa de Robbie Williams.
Ell fa d'ell.
Sí, però no exactament. Perquè ell no és ell, sinó és un mono.
Com?
Un mono fet per CGI. Un mono fet per CGI interpreta a Robbie Williams. Aleshores, tota la resta són persones, actors normals, excepte Robbie Williams, que la veu el personatge, que és un mono.
Va. Mira, t'he buscat el trailer perquè suposo que deu haver molta música a la pel·lícula. Ha d'haver molta música a la pel·lícula.
Sí.
Mono. Bueno, no pinta malament. Home, és estrany.
És molt raro, sí.
És estrany.
Bueno, és un recurs dramàtic que veurem com queda, perquè...
No sé si farà una... Ai, m'està fent una mica de repelús, eh?
Ai, sí.
Ai, no sé si la veuré.
Bueno, jo he sentit algunes crítiques que deien, bueno, els 5 minuts t'oblides que és un mono. Allò que, bueno, suposo que l'impacte inicial... I a partir d'aquí, doncs, ja està. Jo dius, home, en tantes pel·lis que fan dels planeta dels simis, vols dir que calia...
Ja. Bueno. Aquest... Vale, doncs,
doncs aquí ho tenim.
Let me entertain you, de fet, és la música...
Correcte.
Val, molt bé, més pel·lícules. Queer.
Més pel·lícules. Queer, que és l'última pel·lícula de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, que aquest any li hem vist una pel·lícula excel·lent, que és Rivales, Challengers, i que, escolta, no fa res que va ser Challengers, va ser aquesta primavera, vull dir, la març-abril, i ara ja som a desembre, estrena aquesta pel·lícula Queer de Luca Guadagnino, que també compta amb música de Tret Reznor i Atticus Ross, com en aquest cas a Challengers, ens situa l'any 1950 i és la història protagonitzada per Daniel Craig i Drew Starkey. En aquest cas, Daniel Craig és William Lee, que és un expatriat que viu a Mèxic, que té una vida allà molt solitària, etc, i troba un altre home, un jove estudiant, que és l'Eugene, i tots dos doncs, comencen una relació amorosa. I aleshores la pel·lícula entra dintre d'aquesta relació tòrrida entre aquests dos homes, que la pel·lícula doncs, té aquesta cosa que, bueno, que ha estat James Bond, no? El Daniel Craig, i que aquí fa un paper radicalment diferent.
Val, en una frase, vivir el momento...
Vivir el momento, doncs, comèdia romàntica explicada de manera no lineal amb Andrew Garfield i Florence Pugh.
Val, molt bé. Anem amb plataformes. Jo d'aquesta tinc moltes ganes, ja sé que tu no, però tinc moltes ganes que arribi el 26 de desembre perquè s'estreni.
Sí, la del calamar, no? Que és com The Squid Game, el joc del
calamar.
Pel·lícula sud-coreana, o sigui, sèrie sud-coreana, un gran èxit enorme la primera temporada, que acabava amb aquella intriga de què li passava al protagonista, que semblava que tornava a entrar en el joc, i ara veurem, suposo, què li passa quan torna a entrar, no, el protagonista en el joc del calamar.
Ja, és curiós això, no? Perquè dius, potser... Vols dir que estava plantejada perquè tingués continuació? O va ser arran de l'èxit que van dir, bueno, anem a estirar d'aquí.
Bueno, en tot cas, els últims minuts de la sèrie, de la primera temporada, sí.
Sí, no, sí, sembla que sí, però és com, bueno, no sé, si ho haguessin deixat allà tampoc passava res, no? Perquè ara, què fas? Tornes a repetir dir, el mateix que has explicat abans?
Ja.
O li dones un gir?
A mi em recorda, cosa, no? A mi em recorda això, com es diu això, aquesta, hòstia, ara, la del joc aquest, els jocs de la fam. Que el segon llibre i la segona pel·lícula tornen a entrar i li donen un gir, tornen a entrar en el joc de la fam.
I més valia que s'haguessin quedat on eren.
Calla, no, que a mi m'agrada molt. És que no ens entenem, tu i jo.
No, amb això no. Però, hosti, és que això és el Battle Royale de...
Sí.
Bueno, és més vell que el anar a peu, això.
Però les noves generacions també necessitem...
No, ja, ho sé, sí, és veritat, perquè les noves generacions no miren coses antigues, aquest és el problema,
és veritat. Va, i ràpid, Netflix també, Wallace and Gromit, la venganza se sirve con plumas, de què va això?
Sí, home, aquesta sí que tinc moltíssimes ganes, que, home, Wallace and Gromit és que són uns clàssics, aquesta gent que fa els Darman, que fan aquests... ninots amb plastilina, el Shaishon i tot això. Ells van començar amb aquests curts de Wallace and Gromit que van fer alguna pel·lícula i ara és una altra de 79 minuts i són les aventures d'aquest senyor i el seu gos i que els hi passen coses, no? Aleshores, bueno, jo li tinc moltes ganes. Això s'estrena a Netflix el 3 de gener.
Va, 3 de
79,
gener.
79 minuts a més la pel·lícula, que més voleu?
Curta. Sí, ràpida. Espera, que no ho hem dit, també, el joc del calamar 2, evidentment, a Netflix, la segona temporada.
Sí.
A Netflix a partir del 26 de desembre, si no m'equivoco.
Sí, Sant Esteve, tu.
Necessitem molta estona per explicar les pel·liculasses que arriben a aquestes festes a tots els cinemes de proximitat. Comencem per Palafrugell. Anora, aquest cap de setmana. Robot Salvaje, del 22 al 27. Després tenim Cuando cae el otoño. Tenim Emilia Pérez, del 28 de desembre a l'1 de gener. Tenim Baiana 2, del 29 al 4. I tenim Conclave, del 3 al 6 de gener. O sigui, Anora, Robot Salvaje, Emilia Pérez i Conclave, només en aquestes festes, per tant, podem anar a veure les pel·lícules de l'any, les podem anar a veure en dues setmanes al cinema de Palafrugell.
Totes bones, eh? O sigui, totes bones. Molt. Ni una de dolenta.
Després, a Torruella, Emília Pérez aquest cap de setmana. Tenim Superclaus també aquest cap de setmana. El cas Àngelus, la fascinació per Dalí amb Cineclub, amb el seu director, el dissabte i el dilluns, al Cineclub. Ara, aquí no diuen quin dia és exactament la presentació a càrrec del director, però entenc que deuen ser els dos dies. Tenim també Cuando cae el otoño. Tenim el divendres 27, La sustància, que també en van parlar. 28, 29 i 30, El senyor de los anillos, la guerra de los Rohirrim. I després És el enemigo, la pel·lícula de Gila, el 28, 29 i 30. Déu-n'hi-do, també. I després, a Bagú tenim Cuando cae el otoño, el maestro del crimen i Superclaus. Per tant, cinemes de proximitat aquest cap de setmana i ho trobareu tot. Jo, vaja, és que no hi ha excusa per no anar a algun dels cinemes d'aquí del Baix Empordà. Ignasi, ho hem de deixar aquí perquè just arribem a les 9, per tant, res, fins després de festes, eh?
Doncs bon any, Vinga. Bon Nadal i bones festes. Adéu. Una abraçada a tothom. Adéu.